que és els antípodes del discurs l'un de l'altre. És veritat que en el debat va començar a aparèixer també en declaracions creuades el paper que havia jugat la presó, la reforma del delicte de la sedició, etc., el paper d'Esquerra en tot aquest temps de suport parlamentari al Partit Socialista. I ahir, quan Pere Aragonès fixava què és el que havia de fer que Esquerra pogués tornar a investir Pedro Sánchez president del govern espanyol, Turull, que s'hi sentia interpel·lat, responia en primera persona en aquests termes. Els escoltem a tots dos.
Quan estem parlant de condicions que hi hauran sobre la taula per parar el Partit Popular, acabar amb el dèficit fiscal, però també amb el traspàs de Rodalies. Necessitem que es culmini el traspàs al nostre país, perquè la ciutadania no mereix un servei de Rodalies com el que estem tenint. I, evidentment, continuar aquest procés de negociació que ha permès obrir una etapa d'esperança, que ha permès frenar en alguns àmbits de forma important la repressió i avançar cap al dret a l'autodeterminació.
Ara el senyor Pedro Sánchez deu estar tremolant. Ell llegit amb un teletip, em puc equivocar. Esquerra Republicana ha posat preu a la investidura. Traspàs de Rodalies i millorar el tema del finançament. Jo no he anat a la presó 3 anys i mig per fer un front comú, per traspassar Rodalies i estar una mica al finançament. No ho he fet. No ho he fet.
Doncs aquest és el panorama. Jo crec que és de les frases més dures que ha dit Jordi Turull en molt temps. I mira que han passat coses a Junts, eh? Uh-huh. I que Turull ha hagut de parlar de temes, eh? Però la frase, jo no he estat 3 anys a la presó a canvi de pactar Rodalies i el finançament, un retret de fons, eh?
Sí, i ja el va insinuar com a resposta a Míriam Nogueras al debat de TV3.
Sí, ja. Quan... però és Míriam Nogueras.
Sí, sí, sí.
Míriam Nogueras no ha estat a la presó, no?
No, sí, sí, però...
estem parlant d'algú
totalment, totalment.
Que ho fa sí, seu,
sí.
Eh?
No, i ja ho verbalitza clarament Turull, sí. Aquest ha estat un dels temes de campanya, la certificació, que no hi hauria Front Comú a Madrid. I això ja s'ha falcat clarament en la jornada d'ahir, amb la proposta d'Esquerra per una possible investidura de Sánchez i amb la resposta de Junts. És la certificació que no hi haurà Front Unitari a Madrid perquè les posicions continuen sent molt distants. És això. I aquí l'únic dubte, i aquí serà la segona etapa d'aquesta situació de divorci total, és en el cas que la dreta, Pedro Sánchez, necessités els vots d'Esquerra i de Junts, quina seria la resposta? Que hi hauria separada sobre això? És a dir, el preu d'Esquerra, ara ja el sabem, és un preu que difícilment, diguéssim, es complirà, això també ho podem anticipar, perquè dubto molt que en aquesta situació hi hagi una solució definitiva al dèficit fiscal, quan portem quantes dècades parlant-ne. Molt difícil, perquè la força d'Esquerra també serà molt, molt tènua, perquè davant de l'altra opció que no es pot aplicar, que és que hi hagi la dreta governant amb l'extrema dreta, doncs és evident que Esquerra, el seu preu, per molt que intenti fixar-lo, no, és molt més barat. I quina decisió prendrà Junts en cas que depengués dels seus vots, no? Carles Puigdemont ja ho ha dit clarament, el que vol. És a dir, que no hi ha vots per Pedro Sánchez. I aquí la qüestió és si a dins hi ha més debat, no? Encara que Turull sigui molt contundent, quina és la posició que tindrà Turull i els turullistes o una part del partit, perquè l'altra part, diguéssim, sembla que està més alineada amb el que va verbalitzar Carles Puigdemont.
Marta.
Que no hi ha un front comú, em sembla que no ho hem descobert avui, sinó que ja fa molts mesos que ho sabem, entre altres raons perquè el govern es va trencar, perquè un dels punts que reclamava Junts és que hi hagués un front comú, i aquest front comú va ser tant que no es va fer com que el govern es va acabar trencant. I de fet, si tu vols un front comú, si realment tu vols crear un front comú, no exposes una proposta a un míting que sense haver-la parlat abans amb els altres. Per tant, jo crec que això ha sigut una escenificació d'una cosa que tots sabíem que no existeix. Per altra banda, també t'he de dir que, com deies tu, el dèficit fiscal el Pedro Sánchez no el solucionarà.
Correcte.
Per tant, si una de les condicions és solucionar el dèficit fiscal, no hi haurà... No, Esquerra no li donarà el suport. Una altra cosa és que, evidentment, també Esquerra, no tant el que també Esquerra va posar com a condició per fer costat als pressupostos de Pedro Sánchez i per la investidura de Pedro Sánchez, doncs que hi hagués el diàleg. I sí, efectivament, hi ha hagut una taula de diàleg, però els resultats més enllà... De fet, no s'han solucionat en la taula de diàleg. Els resultats que hi ha hagut, tant amb el tema dels indults com el tema de la sedició, no ha estat dins de la taula de diàleg, sinó que han estat coses que s'han anat pactant fora de la taula de diàleg. Per tant, sí que hi pot haver una promesa de parlarem del dèficit fiscal i que això permeti que hi hagi una investidura, però el dèficit fiscal no se solucionarà, perquè no es va solucionar ni quan hi havia el tripartit i es va posar damunt la taula a buscar un sistema de finançament que donés un resultat similar al del règim foral i que garantís l'ordinalitat, etc. Ni aleshores no es va solucionar.
En cap col·laboració dels partits catalans a Madrid, en qualsevol escenari, mai. Ni a Esquerra, ni a dreta, ni amb el Pacte del Majestic, ni res.
Res. És un tema que s'arrossega i de fet, això és un dels detonants que hi ha del procés, el maltractament que hi ha econòmic a Catalunya. I, per tant, si aquestes haguessin de ser les condicions, clar, evidentment hi pot haver un compromís del PSOE de mirar de solucionar-lo i que això faciliti que hi hagi la investidura, perquè si Esquerra no amaga que si hi ha la possibilitat d'evitar que hi hagi un govern PP-Vox, ells ho intentaran. Ara, Junts, el vot de Junts és molt complicat per Pedro Sánchez. Mm-hmm. Molt complicat, perquè han deixat clar que...
A veure qui contradiu Puigdemont.
No només això, sinó que dins mateix de Junts sí que hi ha algunes veus que ho qüestionarien, però hi ha molta... Jo crec que és bastant majoritari de dir que han arribat fins a un punt que Pedro Sánchez no se'l creuen i hauria de donar unes garanties molt, molt, molt clares perquè Junts fes costat a Pedro Sánchez, a la investidura de Pedro Sánchez.
De fet, hi havia dos camins, no?, a Junts en relació a això, que al final és l'estadi final, no?, que farà Junts en cas d'aquest escenari. Mm-hmm. Però això va emergir el debat intern quan s'havia de triar el candidat. És a dir, si tu triaves Jaume Giró,
que vols dir que
estaríem en l'escenari de negociació. Si triaves Míriam Nogueres...
Diria que no hi va haver debat.
No, però hi havia un moment en què això podia emergir, no? I es va solucionar ràpid.
Va haver-hi un sector que va tenir ganes que aquest debat es plantegés. Sí, la manera de fer-ho va ser treure un candidat a cuita corrent que va durar...
Poquíssim. Per això. És a dir, que en el moment en què això va aflorar, era aquest. És a dir, el debat de sobre si els seus vots podrien existir, no? Un cop desapareix això ràpidament, ara és molt difícil que aparegui algú i a Junts i sobre la taula digui anem a contradir Carles Puigdemont. Molt difícil.
Montserrat.
Bueno, més enllà del que heu dit, per afegir alguna cosa, jo estava pensant, bueno, és que l'Esquerra Republicana d'Oriol Junqueras es va posar entre cella i cella que havia de fer desaparèixer l'altre partit que havia estat hegemònic a Catalunya i totes les seves derivades. I el que han fet en els últims temps ja demostra que l'objectiu més o menys ha anat complint, no? Bueno, expulsar d'aquí, expulsar d'allà, pactar amb el PSC quan calia, a l'Ajuntament, a les Diputacions, etc. No? I ara queda veure quina és la manera en què entoma la gent a Catalunya del món independentista aquesta aposta, no? Pel que diuen les enquestes, Esquerra Republicana baixa i Junts pues no s'ho puja, no? La qual cosa vol dir que hi ha molta gent que no acaba de tenir clar aquesta lluita caïnita eterna entre els dos partits, quan del que estem parlant és d'anar a un lloc que suposadament no hi creus perquè és a l'Estat, no? I has d'anar a fer alguna cosa, i aquesta cosa ha de ser què? I aleshores aquí és on ve, bueno, el que estem veient, no? Per uns anar fent allò que abans s'anomenava peix al cova amb més o menys èxit, no? Pues per lo millor és poc ara respecte del que es podia tenir, i l'altre, doncs una mica la CUP, dir, pues no, el que anem aquí és a fer un plantejament de resistència, de simbolitzar el que significa la posició catalana i la nostra queixa, el memorial de greuges que vol significar tenir els diputats aquí, i són dues estratègies que la ciutadania aquí a Catalunya haurà de confrontar. Dic, quina és la que menys ens interessa, tenint en compte que ja estan separats, no? La d'anar fent el que es feia abans, per tant veure una Esquerra Republicana que adopta el paper que tindria Convergència i Unió en el seu moment, o mantenir, en la mesura del possible, tenint en compte aquest debat intern del que parleu, que ja sé que existeix, entre els que creuen que això és un error... Però, bueno, és l'altre, perquè si no, al final, si tu fas entre l'original i la còpia, ara resulta que l'original és Esquerra.
Passa que aquí
per tant,
hi ha un...
si tu t'afegeixes a aquesta posició, què és el que fas? I en el fons, en el fons de tot, L'independentisme, contra què viu millor? L'independentisme, diguem, de trinxera, que volgués tornar una altra vegada a fer alguna cosa i fer-la acabar de fer-la bé, què viu millor? En anar negociant cosetes amb el PSOE o en confrontar-se i enfrontar-se amb el PP? I aleshores, quan surt Turull, per això diu Turull, jo no he passat 3 anys a la presó, perquè tu em diguis que tu continuaràs negociant cosetes.
De tota manera, jo no sé si realment és l'independentisme contra qui viu millor, sinó realment què estan fent els partits independentistes? A què volen jugar els partits independentistes? Perquè no hi ha... és a dir, Esquerra ha assumit... Des que Jordi Pujol es va retirar de la política... Ja Carod Rovira va dir, ara és el moment que Esquerra assumeixi. I des d'aleshores Esquerra està intentant assumir el paper, això, de força central de l'independentisme, no? Però a l'hora de la veritat, el peix al cova aquest, aquest cova que ha agafat ara Esquerra, què hi ha a dins? Què ha aconseguit Catalunya després de l'esforç, perquè ha fet un esforç molt gran Esquerra, des del punt de vista dels seus votants, Esquerra ha sacrificat molt per poder tirar endavant acords amb el PSOE, que sí que ha aconseguit els indults, el tema de la sedició, però la gent que agafa Rodalies es continua quedant bloquejat dia sí dia també. I el govern ha explicat que el grau de compliment dels pressupostos, de les inversions pressupostades en els pressupostos que ha pactat amb el govern del PSOE, amb prou feines, han superat el 50% de compliment, quan en el cas de Madrid han arribat al 122%. I aleshores la gent es pregunta, clar, quin sentit té això? No, o sigui, no és que no han aconseguit la independència, és que el cova està més buit que abans, encara. I, per tant, aquestes eleccions es pot produir la circumstància que el PSC guanyi de molt, però pot passar que el PP quedi segon.
És que ara mateix és el més probable.
I que les forces independentistes passin a tercer i quart lloc i es barallin per qui és el tercer i qui és el quart.
Passa que això tindrà un debat superposat, una capa nova que no existia, que és la possibilitat que l'extrema dreta entri al govern espanyol. Que després ells políticament poden argumentar allò que s'ha fet tota la vida, de si el PP i PSOE són el mateix i si no hi ha cap diferència, que Vox hi sigui. Però això li passarà a Junts i li passarà també al PSOE. És a dir, hi haurà un moment en què aquest equilibri de si t'investeixo o no t'investeixo ja no serà tant per si és un govern del PP o és un govern del PSOE, sinó si el PP, si el PSOE o Junts, ho dic perquè en aquest sentit Esquerra, com que ja ha dit que davant d'aquesta tessitura farà president o faria president a Pedro Sánchez, això ja ho té resolt. Segurament no té més fàcil que Junts, però això ho té resolt. Per tant, Junts com el PSOE tindran també aquesta qüestió sobre la taula, perquè el PSOE la tindrà, per molt que diguin que no. Hi haurà un moment en què Feijó ara ho diu en campanya i té un pes, però quan s'hagi de fer una votació al Congrés dels Diputats...
Sí. No, a veure, hi ha possibles escenaris on la pressió sobre el PSOE perquè s'abstingui serà molt gran.
Correcte, molt gran. Segur.
Home, i es va trobar una vegada el PSOE això, i això va provocar saltes a Pedro Sánchez.
Segurament el moment de més debilitat del PSOE.
Si el resultat electoral no fos el triple miracle que plantejava el Joan, però si apropa prou... com perquè pescant en aquests 20 i escaig diputats que quedaran allà aïllats i que tothom estarà disputant-se'ls, allà pot ser que hi hagi uns diputats de Junts.
Sí, però aleshores Junts dirà això, escolti'm, han estat allà a la presó, han passat tot un munt de coses, han estat a la presó també durant el govern de Pedro Sánchez, fins que els va treure de la presó.
Per això la presó ha sortit ara, perquè...
Sí, però una cosa, Marta, és dir, una cosa és dir el PP i el PSOE són el mateix, i una altra cosa és dir el PP i Vox són el mateix, que no té res a veure amb jo he estat a la presó amb un govern del PSOE. Final... És un altre estadi, és un altre debat. I els afectarà a tots, dic aquests dos perquè són els que estem parlant, però evidentment, si es produeix aquest escenari, això li passarà a Junts, li passarà al PSOE i a qualsevol partit dels que estiguin allà al... No? Teruel existe, Soria, no sé, tots.
Sí, sí, sí.
A tots, vull dir, aquesta qüestió...
Sí, el que passa que això serà resultat de... Jo crec que és una situació bastant tremenda per Junts. Junts la direcció de Junts sembla ser que no ho veu així, que considera que, escolta, mira, pues va, doncs que quedi clar que això ha passat, que ho fan petar perquè ells tenen el vot decisiu. Però també et diré que al final això és el que han votat els espanyols, que és resultat també de 4 anys de govern en què els senyors de Podemos han acabat barallant-se, en què han estat, han fet unes municipals de jutjat de guàrdia, que s'han acabat ajuntant com han pogut de mala manera. Un, ha estat resultat també d'uns anys en què Pedro Sánchez tampoc no ha sabut donar massa resposta a la situació a Catalunya per intentar trobar camins. Vull dir, que és veritat que l'últim detonant que apareixerà serà aquest, però que hi ha una història de 4 anys en què no s'ha sabut tampoc donar resposta. Ahir, que Catalunya no estigués no fos present al debat, a mi em sembla fortíssim. A ningú li interessa, o sigui, no li interessa, durant aquesta campanya no li ha interessat al PSOE, perquè no vol parlar d'indults, no vol parlar de sedició, però tampoc li ha interessat al PP, que ha volgut que ningú se'n recordi que van fer el 155 i van ficar el govern de Catalunya a la presó. Vull dir,
és que no vol ni que se'n recordin que va fer els pactes del Majestic, no sigui clar, que li recordi Vox.
No.
O sigui, aquí ningú vol...
Ningú vol parlar.
Si mai...
Catalunya no hi és.
Bueno, segurament és el símptoma que Catalunya ja ha repartit Catalunya... els seus vots, no? Vull dir, o sigui, políticament, jo crec que ja uns i altres ja els han amortitzat. No sé. Catalunya està amortitzada, no sé, ja tothom dona per...
Vots,
no, però em refereixo que... En el sentit polític de que segurament Vox considera que els vots que hagués de rescar de Catalunya
ja els té.
Pedro Sánchez, els vots que hagués de guanyar o perdre de Catalunya, segurament ja dona per fet que ja els ha guanyat. O ja els... Ho dic pel debat d'ahir, eh? No?
Sí, Abascal va esquivar el tema català.
Pel fet de no aparèixer, és evident que tothom
Abascal
va considerar
va esquivar el tema
que
català.
Ja ho havien guanyat.
A l'Abascal se li va anar l'olla el dia abans, dient que aquí hi hauria una situació pitjor que el 2017.
Sí.
El que passa que quan estem dient que pot quedar primer el PSC i segon el PP a Catalunya, és que crec que ja ho estem dient tot.
Sí, sí.
És que és brutal.
Mira, no serà tant... Què serà, eh? Que el PP quedi en segona posició, que és molt probable que passi perquè hi ha moltes enquestes que ho estan dient, sinó que suma PP i Vox a Catalunya. Que això sí que serà una fotografia diferent del que passa. No, ja no només el PP, que pot ser que sigui segona força, sinó que sumaran el PP i Vox junts a Catalunya. Perquè això sí que pot ser una fotografia que no tingui res a veure ni tan sols amb el tradicional vot dual català. Uh-huh. Però això, a qui li toqui analitzar-ho a partir del 24, que no serà nosaltres, com a mínim aquí, ja s'hi posaran. Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí.
Comunicar és liderar, amb Agustí Rodríguez.
Que els dijous, quan arriba aquesta hora, ens visita l'Agustí Rodríguez. Com estàs, Agustí? Bon dia.
Bon dia. Avui millor de calor.
Avui millor de calor. Si sí, no, tant. Ja veig que has vingut amb americana i tot, ets un valent. Sí, camisa sí. Americana. Està molt
m'han
bé.
Dit que anava molt, com m'han dit, molt cookie o... No,
ah, sí?
Sí.
Bueno, home, escolta, mira, t'han dit coses
no, molt guarnit, molt guarnit. Diu, avui doncs guarnit.
Sempre està bé que et diguin coses maques. Escolta, avui farem l'últim espai de la temporada amb l'Agustí. Hi havia un nom que... Tenia ganes de comentar-lo amb ell. Aquesta setmana n'hem parlat bastant, sobretot al principi de la setmana. Perquè és l'espanyol que va protagonitzar-ho tot el passat cap de setmana. I no era ni Sánchez ni era Feijó, era aquest.
And the gentleman's singles champion for 2023, Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz, sí senyor. Totes les portades de dilluns van ser per ells, tots els informatius del diumenge, evidentment, a partir de mitja tarda i el vespre van ser per Carlos Alcaraz, que diuen que és el present, el futur del tennis i un fenomen mediàtic, que és la part que ens interessava amb l'Agustí de fixar-nos-hi. Brutal, eh?
Qui és el Carlitos, el Carlos Alcaraz? Pues el Carlitos o el Charlie? El Charlie és com el coneixen els seus íntims. Aquest senyor, o aquest noi, és el número 1 del món, en aquests moments, el rànquing de l'ATP, i és, com heu sentit, l'últim guanyador del torneig de Wimbledon. Com deies, els darrers dies, fins ahir, fins i tot, ocupava portades de tot el món, però la seva carrera... per fer una foto, va donar un cop a la taula, ara fa més d'un any, a l'Open de Madrid. Aquest és un noi que té 20 anys. Des de l'any 22 ha guanyat 8 títols de l'ATP. Ha tingut, evidentment, un creixement explosiu. I perquè us feu una idea, ja ha guanyat aquestes alçades 13 milions de dòlars en només 5 temporades a l'ATP Tour.
De fet, l'altre dia llegia que no només ara és el número 1 del món del tenis, sinó que ja és el número 1 facturació, també.
Ara et donaré, ara et donaré alguna dada. A Wimbledon, per exemple, sí, que és l'últim torneig, la gent diu, però quan guanya un tenista? Doncs pues mira, Wimbledon va facturar 2,7 milions d'euros.
Ah, està bé.
Pel títol, als quals cal sumar 2,2 milions d'euros que va guanyar a l'US Open recentment també.
A més, estem parlant d'una progressió que això el dispara des d'un punt de vista, des d'un punt de vista mediàtic, des d'un punt de vista esportiu, crec que pràcticament amb un ascens sense precedents, meteòric però sense precedents, no?
Mira, et dono dades concretes. El torneig de Madrid, el qual comentàvem ara, va tenir un impacte de 6.700 notícies publicades en la totalitat del torneig. Bé, de les quals, una de cada tres, més de 2.000, van ser protagonitzades pel Carlos Alcaraz. En aquell moment, el seu valor econòmic, com a marca, que era això que preguntaves, era de 17 milions d'euros, la seva marca personal. I va sortir en 330 mitjans de tot el món. Aquestes dades ja et comencen a donar una mica
clar, la foto del que tenim al davant. Una mica, no? Que, a banda que els produeix en un moment en què, des d'un punt de vista mediàtic, el tenis espanyol necessitava un relleu per Rafa Nadal, no? Que continua sent molt estimat, però se li està intentant buscar. Ho dic perquè també les marques, a l'hora d'acostar-se amb ell, tot això ho acaben tenint en compte, perquè se li havien d'assignar uns determinats valors a Carlos Alcaraz. No?
Efectivament.
Rafa Nadal, no?, l'associes molt clarament a una determinada imatge, a uns determinats valors, a una determinada personalitat, i això també se li ha de construir a l'Alcaraz.
Mira, clarament, és així, com tu bé dius, i això ho demostra en els patrocinadors personals que té en aquest moment. En aquest moment té, com a principals, Nike, Babolat, que són les raquetes, i Rolex. Aquests ja han signat, ja tenen contracte. A part d'altres 6, entre els quals trobem, per exemple, El Pozo, que segurament heu vist algun anunci aquests dies a la tele amb la seva imatge, i Postres Reina, que és una... són dues marques, diguem, de Múrcia, la terra on ell va néixer, val? I on va començar la seva carrera. També té dos patrocinis molt exclusius, un amb Calvin Klein, per la seva roba interior, calçotets, samarretes, etc, i amb Louis Vuitton.
Això la pregunta que... No està bé. No, a veure, escolta'm, no? És a dir, el seu univers està bé. Nike, Babolat, Rolex, Calvin Klein i Louis Vuitton. Vull dir, està bé. És un bon univers, segurament, per tenir una bona vida. Però això és només per guanyar? O ell s'ha de construir una imatge també personal a la manera de parlar, d'expressar-se? Més enllà que després l'ajudin o no l'ajudin als mitjans, eh?
Mira, això és una barreja de dues coses. És important tenir una estratègia i ser conseqüent i només no fer-ho només per diners. I això, en aquest sentit, les persones que porten la representació del Carlos Alcaraz han apostat per marques de prestigi internacional i per fer contractes de llarga durada. Perquè en molts d'aquests casos d'un esportista que explota d'aquesta manera, solen venir moltes oportunitats de fer diners molt ràpid. Ha passat amb altres jugadors de tennis o de futbol, però és una cosa que ve i se'n va a la mateixa velocitat. Per tant, l'estratègia d'apostar per patrocinis llargs i per patrocinis en marques internacionals ja és una mostra de cap on va. Ara ja s'està parlant de la renovació, parlàvem abans de Nike, i s'està parlant de la renovació que té pendent l'any que ve. En aquests moments s'està parlant que Nike li pagarà 125 milions de dòlars per 5 temporades. I és molt possible. Per què? Perquè només el valor de marca que té en aquests moments el Carlos Alcaraz, segons els experts en màrqueting esportiu, ja ronda, supera els 25 milions de dòlars.
Això vol dir que... Perquè ens situem, perquè qui ens està escoltant ho entengui. És a dir, això vol dir que estem situant ja Carlos Alcaraz al nivell dels grans de la història de l'esport.
Hi ha qui diu que el seu impacte comunicatiu i la seva progressió està a l'alçada, perquè et faig una idea, del Mohamed Ali, del Pelé, del Maradona o del Leo Messi.
Estem parlant, per tant, que això va molt més enllà del fet de només guanyar, no? És a dir, això, per exemple, té a veure amb una imatge construïda... no sé si la paraula és valors, no? Però segurament que és una imatge construïda més enllà de ser bo. És a dir, ja es pressuposa que és molt bo jugant a tennis, no? Però hi ha alguna cosa més.
És molt bo des de fa molts anys, perquè ara, pel gran públic, l'hem descobert ara, perquè ha guanyat Wimbledon, no, quan va guanyar el torneig de Madrid, sí, l'US Open. Però és un noi que ja, amb 9, 10, 11, 12 anys, ja mostrava que era diferent de la resta, no? Tu deies, parlaves de valors.
Sí, no, no sé si és la paraula, però...
Sí, sí, perquè mira, els valors que s'associen al Carlos Alcaraz, òbviament modernitat, joventut, frescura, autenticitat, seny i al mateix temps modèstia. Ambició, però peus a terra.
Clar, però fixa que això des d'un punt de vista comercial, ja no esportiu, comercial, clar, això ven molt, que segurament explica les xifres que estàvem explicant, no? O sigui, si tu tens algú que et serveix per vendre modernitat, que et serveix per vendre joventut, que et serveix per vendre frescor, clar, per una marca això és brutal.
Això ja s'obre moltíssimes possibilitats, perquè, a més, són valors que tu pots mostrar, però que et donen els que et miren, que aquí és on està la clau. Ell és una persona que transmet, que gaudeix del que fa. Posa, a més, en valor la feina del seu equip. Reconeix que això no és un treball només d'ell, sinó del seu equip. Té molt de carisma i té, potser, un puntet més de proximitat respecte a les tres grans referències, diguem, d'esportistes, que són el Rafa Nadal, el Pau Gasol i el Fernando Alonso. Cada un amb el seu estil, però potser aquest nano té allò que en diuen en castellà un desparpajo, no?
Sí, comunicativament funciona bé.
Funciona molt bé. Funciona molt bé i ara et donaré un parell d'exemples. Té naturalitat, però al mateix temps té control. Mira, el millor exemple és quan va guanyar el torneig de Wimbledon el diumenge passat, va publicar a les xarxes una fotografia, una foto d'un nen jugant, d'ell mateix, i una foto amb smoking, no? Era una doble foto. Foto en smoking, que és el sopar de gala que s'ofereix el dia del torneig de Wimbledon al vespre, amb patrocinadors i amb gent que paga una pasta indecent per assistir a aquest sopar de gala, no? Podem sentir les seves explicacions respecte... explicacions que va donar en una entrevista al diari AS,
sí,
respecte a per què va penjar aquesta fotografia. I veurem aquesta naturalitat i aquest control que té.
Sí, obviamente, si a ese chico de esa foto que he puesto en Twitter le decían que ahora mismo iba a estar con dos Grand Slam ganándole a Djokovic en una final de Wimbledon haciendo historia, te digo, te hubiera dicho, nada, este tío está loco, este tío no tiene razón ni nada. Pero poco a poco, conforme han ido pasando los años, cada vez he ido teniendo más claro lo que quería ser, qué camino quería seguir, y ya años atrás, junto con mi equipo, el trabajo que hemos estado haciendo, el nivel que he estado jugando, cómo he ido creciendo, con esos años, cada vez me he ido sorprendiendo menos de lo
que... Fixa't que paga aquesta modestia que dèiem, és naturalitat i modestia. Això és molt important, perquè això et genera simpatia. Al cap i a la fi genera simpatia. I això va provocar molts titulars. Per exemple, un altre exemple que et dono. Quan va guanyar Wimbledon, tothom parlava comença una nova era, no? I amb ell li van fer centenars d'entrevistes i va donar una entrevista a Televisió Espanyola en la que, precisament, li preguntaven per això de la nova era. I fixa la seva modèstia en l'explicació que dona. Ho sentim.
¿Cómo han sido estas horas después de conseguir ese ansiado trofeo?
Bueno, la verdad que muy, muy bonitas. Bueno, al final también he tenido que atender, ¿no?, a todos. Tenía, bueno, trabajo que hacer y todavía no me he parado a asimilar, a hablar con mi familia, con mi equipo de todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Pero la verdad que aún así, muy, muy emocionante. Obviamente en mi cabeza tengo el match ball todavía, esa derecha cruzada, deslizando Djokovic, la tira a la red, hago la croqueta, nada, ha sido un momento mágico que lo voy a tener en mi cabeza durante mucho
tiempo. Bueno, es...
Ella, en tot cas,
és el poder-te identificar una mica amb ell, no? Jo sóc una persona normal i potser ho viuria com ell explica, sí, que ho està vivint.
Sí,
no?
en aquesta entrevista, Pol, no ho hem pogut sentir, però li pregunta en període de l'era i ell diu, mira, escolta, mentre el Nadal i el Djokovic estiguin en actiu, cal tenir molt respecte per aquests dos senyors i no es pot parlar de nova era. Una vegada retirin, escolta, ja parlareu de coses d'aquesta dimensió, no? Per tant, tenim al davant un esportista cridat a formar part de la història, no només del tennis, sinó de l'esport mundial.
No, la carrera, i la projecció la té i el pot acompanyar. Agustí, un plaer.
Escolta, abans de plegar, desitjar-te molta sort en la nova etapa.
Sí, home, gràcies.
En la nova dimensió que entraràs
cap allà on tenim, no?
Cap allà on vas.
Tot anirà bé.
I que ha estat un plaer col·laborar amb tu i amb Ràdio Estel al llarg de tots aquests
mesos. Encantat que hagis vingut. Igual que la Marta i la Montserrat i el Joan. Un plaer molt gran, eh?
Igualment.
Merci per totes aquestes setmanes de discussió, eh?
M'afegeixo a les seves paraules, també. Gràcies per la confiança i felicitats per la feina feta.
Faltaria. Encantat de seguir coincidint amb vosaltres, que segur que hi tornarem. Que vagi molt bé. Bon estiu.
Igualment.
Bon estiu.
I molta sort. 11:15 del matí.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí a Ràdio Estel, amb Marçà i Raga. Raga i Marçà.
Què tal, Mercè?
Bon dia, Pol. Com
bon
estàs?
Bon dia. Bé.
Sí.
Molt bé.
Ai. Ja està.
Ja està.
Ja està.
No, encara
però
no.
Però gairebé està.
Gairebé. Ja ho tenim.
Què tal?
Bé.
Sí?
Sí.
Però quin bé tant d'això.
Mira, és que no he escrit tot el que volia escriure. La veritat...
Ho tens al cap.
No pensis. Ho he escrit, però m'ha faltat... 20 minuts m'han faltat avui.
Sí?
Bueno.
És que no sé què hem fet avui. Avui sí que estàvem com...
No ho entenc, perquè tampoc hem xerrat tant. Saps que hi ha dies que et fa la sensació que
tot...
comentes més les notícies i tal, i quan te n'adones dius... Ui, però si són les 10 i no he escrit tant com volia escriure. Estic una mica així, d'ara què passa.
Bueno. Segur que...
Programa.
Portes música bé o no?
Música, la que puc. O sigui...
Jo t'haig de dir que la teva no sé quina cançó és, Olga, ja diré.
Sí, la meva és la meva.
És la teva.
A veure, tu què portes?
Jo, clàssic. Jo, un clàssic de les vacances. Podria dir que és el clàssic dels clàssics.
Sí.
Fórmula Quinta. Vacaciones de verano.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
Això és un superhit,
és
això, eh?
Superhit.
No. Saps que aquest matí, jo, a 9:15, a 3:15, he posat el Sweet Caroline, que no l'hagi de recuperar i tornar-lo a posar una altra vegada, eh? Depèn de com vagi.
A veure, espereu, que ara ve la meva.
No, a veure.
La meva és la meva, que són Aerolíneas Federales i el seu èxit, Vacaciones.
Vacaciones, vacaciones de Marina Hawaii. Vacaciones, vacaciones,
bañador y pai. Jo crec que el
això
millor
el,
de tot...
Això és el gris, no?
És
no, sí, la música, és la versió. No, és la, sí. No, és la música és del gris.
Que sempre va bé, perquè
amb això.
Ja et saps la coreografia, no t'has d'aprendre la lletra, no?
Sí,
llavors
sí,
ja vas
no,
fent.
No,
com sé, fa la coreografia,
no
Olga?
No, això és Pulp Fiction.
Clar, exacte, no sé què.
Vabra, perquè jo no sóc molt de gris, però la gent en general és molt de gris.
Però sona com molt antiga, no? Que és
gairebé
bueno,
com
és de gris, és que no pot ser molt antiga, clar, és de la peli, vull
més
dir,
antiga,
és la peli de quin any era, del 73, em sembla, del 74, no ho sé, ara ho dic de memòria, o anterior, no.
Jo
no sé això, no?
La vaig veure fa poc i vaig pensar, m'ha agradat tan poc com la primera vegada, sí. Com pot ser?
És que és llarga.
Home, no, però gris. Gris? Està per tot de gris.
78, mira, encara havia sigut generós. 78, ai, 78. No se't fa llarga, gris?
Gris, no. Ai, se'm m'agrada
molt. A mi se'm va fer molt llarga. Com a comèdia, o sigui, com a paròdia...
Clar,
de,
no, és a dir, la música és molt bona, però la pel·lícula tampoc té tanta gràcia, però vaja... Bueno, doncs no sé.
Què saps?
No, clar, però
és
en aquest punt...
Avui, eh?
No, és complicat.
No crec que estigui dir... tan complicat.
No és complicat, clar, que et sap greu... Que...
Sweet Caroline, no, has dit? No.
Sí, podria posar-la, però... Bueno, no ho sé. A veure, el de les músiques, què creu?
El de les músiques, et dic, s'ha estat rient de la meva cara, tan bon punt he tirat la cançó.
Que l'Oriol vol que guanyi la Mercè amb el que us ha donat, és evident. El tema és si vols que soni Fórmula Quinta o Neil Diamond. Què prefereixes? Ah, sí, prefereixes el Sweet Caroline.
Sona a casament, també t'ho dic, eh?
Bueno, però ara s'animarà, no pateixis.
És clàssic, surt
sí,
de tot.
Sí, però està molt bé. Demà anem al Tibidabo?
Sí.
Sí, demà no us veurem. Sí.
Demà...
A primer hora, o sigui, abans
sí,
de sortir en antena.
Aquí a l'estudi no us veurem.
No.
En aquest estudi no.
No hi
però
serem.
Però parlarem des del Tibidabo, no?
Sí, home.
Vale.
La darrera vegada, el darrer l'os.
Fins les dues, eh? T'has d'estar connectat fins les dues.
De fet, a partir de les 10:30 tampoc tindré res més a fer. Saps què vull dir?
Doncs puja
per tant,
i vine.
No hi haurà cap problema, val? Llavors, per no dir-vos-ho demà, perquè us ho diré a la distància, val?
Ah.
Ha sigut un superplaer compartir tot aquest temps aquí a la ràdio amb vosaltres. Em sap molt greu que no continueu fent el matí l'any vinent. Em sap molt greu no poder seguir escoltant a l'Olga, però sé que a la tarda ho petareu i us ho passareu molt bé. O sigui que moltes gràcies.
No, gràcies a tu.
Ha estat un plaer.
No m'ho esperava, això. Ara m'has agafat.
Ah, bueno, mira, doncs t'aguantes. Pots tallar-ho quan vulguis, fes
no,
el teu tros de programa.
No, aprofitem,
que...
ho tens tota la raó, perquè demà a la distància...
Sí,
no,
i estàs no, al mateix.
A la distància us ho diré igualment.
Però...
I us diré bona sort i bon estiu. Però això us ho volia dir vosaltres.
Doncs gràcies a tu, perquè ha estat un plaer compartir el mateix programa.
Exacte.
No, clar,
i
el
matí
programa,
a Ràdio
però...
Estel. I res, que has donat un valor... Que bé.
Res de valor. Passeu molt bé.
I sobretot, valor humà, diguem-ho.
Exacte.
Gràcies, Pol.
Que vagi molt bé. Ara podeu deixar sonar el Sweet Caroline, tant com
ja,
vulgui.
Vinga.
hangs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me.
Al matí, a Ràdio Estel.
Va, ui, que tard. Jo crec que és el dia que anem més tard.
Demà?
Que
no t'esperaves, ara. No. Comencem a les 12, Mercè.
Sí.
Què et sembla?
Ai, 4 minuts i ens situem a 3:15. Ara sí, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, va, bon dia a tothom. De nou, salutacions. Avui, però, una salutació especial a en Zebi. En Zebi és un gat autodidacta que acaba de guanyar el Premi Gat Nacional de l'any 2023.
Déu-n'hi-do, què ha fet?
En Zebi és de...
Perquè, clar...
Mira. Què vol dir Premi Gat Nacional?
No rigueu, perquè ja veureu. En Zebi és de Chesterfield, a Derbyshire, al nord d'Anglaterra. Mm. Clar, sense haver rebut un entrenament formal, pobret, en Zebi ajuda la seva mestressa, a la Genif, que és sorda, alertant-la dels sons que se senten per casa. Oh. És a dir, truquen al telèfon.
Això és molt pràctic.
Truquen. I en Zebi, doncs, li diu... La,
no, ja, no? Alerta. Em pensava que anaves a dir marca... fantasma, perquè ara he pensat els sorolls que se senten per casa, així, aleatòriament.
Ha de tenir l'oïda molt fina, el gatet. Clar. Vull dir que és un gat, doncs, que realment ho ha après per ell mateix i la importància
d'ajudar.
També és veritat
que no sé si el gat li diu que ben bé que està sonant, perquè li, si li posa la puteta...
Telèfon,
però clar, exacte.
Porta.
Potser sí que amb les putetes li fa senyals. Puja la pota fins a l'orella, així com, que truquen. És que és molt llest, clar, és Premi Nacional.
Però existeix això del Premi Nacional Gat? Premi del Gat Nacional?
Sí, Gat Nacional de l'any 2023. Està bé. Nois, perdoneu, va... Presentem a l'equip del magazín.
Sí.
Darrer programa des de l'estudi.
Ai, ai.
Des de l'estudi 1 de Ràdio Estel. No gravis, Harken.
Bravo.
No gravis.
Sí,
aquestes coses, sí, tu creus? Ai, nois, va, presentem a l'equip del magazín, a la sotsdirecció Olga Vallejo.
Bon dia.
Avui, home. és que n'hi ha assajat.
Quina enredada.
No tenim que, gatet aquí, Olga. Ho has d'escoltar tu mateix.
No, jo crec que...
Estava esperant una pota peluda que em toquis aquí a l'espatlla i que em digués, que et toca. Bon dia.
Bon dia, Olga.
Molt bon dia.
Guions Marta Harque i Oriol Francisco.
Bon dia.
Què tal?
Bon dia.
Perfecte. A veure, canvia't la càmera, perquè si no ara no et veus a tu mateixa.
Ja m'intueixo.
No patiu, perquè demà des del Tibidabo pot sortir millor, això, eh? Però... Avui sí que és el darrer dia que ho fem des de l'estudi. I darrere el peixera en David García, el contingut digital Eva Cervera, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, i a les vies de so en Jordi Carretero i José Matosas. Què, nois? No sé si ho sabíeu, eh? Però avui és el Dia Internacional. Preparats?
Sí.
Llestos?
Sí.
Del salt.
He fet un salt estrany, que ens ha aixecat més de 3 pams. Sortia fum, tan dens i blanc.
Què, éreu de saltar llarg o no?
Ah, del salt de llargada.
Això...
A mi aquest salt m'agradava molt.
Sí?
Sí. L'atletisme m'agradava així, en general.
Quan érem petits depenia de les bambes. Unes bambes que salten molt. O unes bambes que corren molt.
Feia molta ràbia quan era el salt nul. Que tu havies fet un supersalt, però que l'havies apurat tant, que havies trepitjat la línia i no comptava. I normalment la línia era metàl·lica i quan hi posaves el peu ja pensaves... Clic.
Perquè estem parlant de salts cap endavant, no de salts cap amunt, eh?
Esclar, no, de
salts cap amunt? Ostres.
O el salt de corda. Éreu de saltar la corda?
Sí, sí. Abans, però no fa gaire vaig haver de saltar corda.
És cansat,
oh, que complicat, eh?
I cansat.
I cansat, sí, sí.
No, complicat, jo no veia com entrar.
I havíeu fet allò de creuar les mans saltant la corda?
Ostres, tu et vas professionalitzar.
Sí, sí, no, jo no he fet mai. Vull dir que en soc incapaç.
Podies prendre molt mal, fent això.
Així ha quedat.
De l'encreuat.
Va, encreuats o no, us presentem els continguts del programa d'avui.
El magazín del matí...
Com si sortissin a un ring a batallar, una mica.
A Ràdio Estel.
Va, que avui, després de la taula de redacció, ens desplaçarem fins al Teatre Romea, a Barcelona, per conversar amb l'actriu Emma Vilarasau, per parlar de l'Ali Simon, l'obra que podreu veure fins al 30 de juliol en el mateix Teatre Romea. L'actriu comparteix escenari amb la recent guanyadora del Margarida Xiru, que va estar amb nosaltres, la Montplans, estimadíssima Montplans, i també amb la Júlia Benjoc, una obra dirigida per en Sergi Belbel. Parlarem amb Emma Vilarasau, d'aquí res, sobre l'ofici i sobre el pas del temps. A quarts de 12, Emma Vilarasau a Ràdio Estel. I a partir de les 12... Esteu escoltant la banda sonora de Thelma i Lluís. No sé si... Quantes vegades l'heu vist aquí a la taula?
Cap.
Unes quantes. Jo fa molt poc la vaig tornar a veure.
Tu no computes. Vull dir, els clàssics... Tu n'has vist algun?
Cap.
Cap, eh?
Quedem un dia.
El golpe.
I ja està.
El llibre de la selva.
Amb això ja fas, eh?
Oi?
Sí, ja pots anar tot d'acord.
Això és un bon fons d'armari.
I tant.
A veure, Olga Vallejo, tu quantes vegades?
Jo l'última amb els meus fills.
Ah, sí?
Sí, perquè jo intento que vagin veient els clàssics, perquè després et despistes i ja no les han vist.
Jo l'he vist un parell de vegades, totes de petit. Recordo que un diumenge a TV1, quan a TV1 feien pel·lis com d'estrena, els diumenges, parlant de fa molts anys.
Ah, jo ja la vaig anar a veure al cinema, ja no era petita.
A la nit, sí, sí.
Tu la vas anar a veure al cinema?
Sí.
Doncs avui, amb la Txell, tot i ser dijous, la Txell Esteve ens ha preparat una llista de propostes cinematogràfiques clàssiques de tota la vida, amb mirada femenina, per recuperar aquest estiu. I a la una... Darrere pacient de la nostra chaise longue, déu-n'hi-do, tota la gent, tots els pacients que hem tingut, sí. Quina feinada, sí. Vallejo, mare de Déu. Avui és tot... És que és tot honor, podríem dir així d'aquesta sí, manera, senyora. Compartir chaise longue amb una de les periodistes més estimades de casa nostra. A la una visita al matí, Imma Pedemonte. Tota una vida entregada a l'esport i des del 5 de juliol passat gaudeix ja de la jubilació merescuda, eh?
I tant.
Després de 40 anys treballant a TV3. Estarà amb nosaltres Imma Pedemonte a partir de la una i és que encara tindrem temps, pareu-vos, perquè la recta final del programa, déu-n'hi-do, per anar al Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, que tindrà lloc fins al 30 de juliol, si us ho esteu pensant. Teniu dubtes? No patiu, perquè avui en parlarem amb la seva directora, la Ruth Martínez. I amb el més viral de la Mondelo i les vostres respostes al... Plegats arribarem, Uri.
Si tu vols.
A les dues del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Programa 424. Va, que ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Què?
Com has dormit?
Mira, avui bastant, eh? Sí. He dormit 6 hores. Sí, sí, i bé.
I l'actualitat, tot. Sí, és veritat, bé, perdona, jo he passat ràpid, però és que fem-ho bé, això. Comença i la... No em miris així, Marta Jarque, perquè passarem canutes, eh? Avui ja veuràs.
Sí,
no,
sí.
No perquè, ja sabeu que jo sóc bastant bleda i... no, és que em fa... Com es presenta el dia, Vallejo?
Recuperant-nos d'aquest debat a 3 d'ahir, que el vaig veure fragmentat, haig de dir, amb els líders de PSOE, Sumar i Vox, i aquesta decisió del líder del PP de no participar-hi, segons els mitjans més partidaris de les propostes de dretes, Feijó és el gran guanyador per no haver-se presentat, per descomptat. Segons els més partidaris de les posicions de centre-esquerres, doncs clarament ha perdut perquè no s'ha presentat.
Si aquests mals d'esquena, aquests mals d'esquena són, sí, són tremendos,
eh? Importuns, també.
Sí, sí.
El futbol, si tu no et presentes, perds. Això
sí,
és així.
És veritat. No sumes punts.
No.
El que està clar és que ahir no el vam sentir parlar, però a veure, que qui vulgui entendre com funciona la política, aneu directes avui a la Contra de la Vanguardia.
Directes, eh?
Sí.
Va.
Perquè, vols saber qui entrevisten, eh, que sí?
Sí?
Avui entrevisten el politòleg Pablo Simón, que publica el llibre Entender la política. Clar, ens hem de llegir el llibre, perquè amb la Contra sí que és veritat que no ho entendrem tot, però fa bastant una foto fixa de la situació actual. Diu que ara estem al final del cicle que va començar el 2014, que llavors era l'avorriment de la corrupció i la recessió, que es qüestionava el bipartidisme, van sortir molts partits, i ara, 10 anys després, Ciutadans està acabat, Podem està diluït en 12 partits. Déu-n'hi-do tot el que ha passat en tan poc temps, eh? I recorda que, segons els sondejos, el 15% dels votants de Vox estan tornant al PP, que havien marxat del PP cap a Vox, i ara sembla que tornen, perquè Feijó és capaç no d'anar al debat a 4, però sí de robar vots a Vox. Interessant l'anàlisi que fa de l'ultradreta. Diu que la majoria de partits d'ultradreta a Europa combaten la immigració i el seu enemic és exterior. En canvi, per Vox, l'enemic és interior. Són els nacionalismes perifèrics o la ideologia progre. Progre, m'ha fet gràcia,
sí, ara...
perquè progre sona com antic.
Molt antic, de tot però, menys progre.
Però el missatge de Vox, la veritat, és que també sí, sona a una etapa de mitjans del segle passat a Espanya.
Escolta, seguint amb política, vinyeta que ens recomanes.
Doncs la de la Flavita Banana, al País. He estat conscient avui que avui és l'últim dia que diré la vinyeta de la Flavita Banana al País, perquè ella és un dia sí, un dia no, llavors demà no hi serà. És sobre conseqüències polítiques de les aliances PP-Vox. Veiem, bé, aquesta és una deducció que faig jo, eh? Veiem a un bibliotecari, està envoltat de llibres, per això sé que és un bibliotecari, al costat té el típic carretó amb els que carreteja llibres, que per això és un carretó, amb els llibres amunt i avall, porta ulleres, que és com t'imagines un bibliotecari,
sí,
o bibliotecària,
sí,
perquè ha llegit molt.
Ha forçat molt la vista.
No? Es planta davant de dos nens, que deuen tenir uns 8 o 10 anys, estan sobre una catifa, estan llegint, ja hi ha lletra, i el bibliotecari els xiu-xiueja.
Ai, que maco.
Mira. Prohibido callar en catalán.
Callar en catalán.
Perquè en català ja no es pot ni pensar, ni parlar,
ni callar.
Prohibido callar en catalán. És un regal, la Flavita Banana.
Ai, va, anem cap als Estats Units ara, perquè la precampanya de les eleccions presidencials de novembre ja la tenim a tocar i ja comença
sí,
a ressonar
sí,
tot, eh?
Això és pre-campanya, perquè ni tan sols tenen els candidats d'una banda i l'altra.
T'imagines això aquí?
Però si és el que estem visquent.
Sí,
no, però encara abans.
No, per favor.
Clar, com a mínim...
No.
Eh? Recordem que les eleccions havien de ser les generals a finals de novembre, finals d'any.
Sí.
I segons com, tenim sort, que ara ja ho enllestim, això.
Ja està, ho tindríem.
Bé, per la banda republicana, als Estats Units, hi ha diversos candidats, però els que tothom té en ment són Donald Trump, que no para de tenir causes judicials, i Ron DeSantis. Ron DeSantis, que semblava el preferit, però llegim al País que el governador de Florida, perquè hores d'ara és governador de Florida, intenta donar un gir a la seva campanya que fins ara està fent aigües. No m'ho esperava jo, això del Ron DeSantis. Al novembre, DeSantis va guanyar, i de molt, la reelecció com a governador, però ara és un aspirant que sembla ser que està en hores baixes. Ha aconseguit molts diners, més que la resta de competidors, però també se'ls gasta. La setmana passada va acomiadar una desena de treballadors de la seva campanya. No se sap si és perquè li falten quartos o perquè no ho té tan clar que hagi d'apostar, encara que el seu entorn diu que això és una campanya de fons des d'ara fins al novembre. I sembla que potser no agraden tant com s'esperaven les seves polítiques extremistes en temes com l'avortament, la immigració o els drets de les persones trans.
I, Olga, de què en seguirem parlant?
De la intel·ligència artificial, en concret de la de Meta. Perquè Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, ha anunciat que llança un generador d'imatges d'intel·ligència artificial que es diu Chameleon, de Camaleó. Ho estaves esperant, Marta? Doncs prepara't, perquè el Chameleon pot interpretar i editar les imatges en funció del que li demanem. També ha anunciat Zuckerberg que el seu model Llama 2, tots són animals, que no sap si és Llama 2, el cert és que el primer es deia Llama, amb un 1, i ara és Llama 2, que sembla que ens estiguin cridant, que és intel·ligència artificial i que passa a ser de codi obert. L'objectiu de Zuckerberg és fer diners. Suposo que també passa a la història. Pensem que si ells volen estendre la seva tecnologia oferint-la de franc, que no pagarem, alguna cosa hi deu guanyar.
Sempre, sí, sempre. Sobre la intel·ligència artificial, Olga l'ONU ha fet un anunci.
Mira, tots els meus amics estan aquí. Avui Antonio Guterres, secretari general de l'ONU, que ha demanat algun òrgan que reguli el risc de la intel·ligència artificial. Guterres ha reclamat que s'abordi aquesta tecnologia amb urgència, amb una perspectiva global i una mentalitat d'aprenentatge. El que proposa el senyor Guterres és la creació d'un nou organisme internacional que s'encarregui de la governança global de la intel·ligència artificial per l'any 2026 i que treballi en la línia d'altres grups, com per exemple l'intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic.
I el 20 de juliol, si no m'equivoco...
Avui.
Els aficionats al futbol fa dies que tenen la data, saps allò, marcada al calendari.
Clar, perquè avui comença el Mundial de Futbol, el femení. La final és el 20 d'agost, d'aquí un mes, a les nostres 12 hores a l'Estàdium d'Austràlia. Clar, aquesta diferència horària fa que el primer partit s'estigui jugant des de 9:45 del matí. Espanya debuta demà a dos... No, des de les 9 avui, demà Espanya debuta a 9:45 del matí. Són 7 grups. Espanya està al grup C amb Costa Rica, Zàmbia i Japó. I les grans favorites són Estats Units, que n'ha guanyat 4 els dos darrers mundials, Anglaterra, Alemanya, Brasil i Suècia. I el titular crec que és de l'avantguarda. Guàrdia diu que Europa està a punt per parar els peus a la guanyadora dels últims anys, que és Estats Units.
Escolta, qui ha intentat donar-vos a gat per llebre?
Zara. Ui. No és la primera vegada que ho fa. La marca del grup Inditex s'ha pujat al carro de Barbie, com tothom. Ha llançat, amb l'excusa de l'estrena de la pel·lícula, una col·lecció. La Top Model Plus Size i Transible Omar anuncia les peces de roba de la Barbie. Una col·lecció que és rosa, per descomptat. Una col·lecció que en 48 hores gairebé s'ha esgotat a les botigues. Hi havia cues fa dos dies. Tot i apostar per aquesta òptica feminista inclusiva, quan la gent va a la botiga resulta, com sempre, que la majoria de peces de roba amb prou feines estan dins de les proporcions corporals mitjanes de les dones i és realment difícil poder trobar fins i tot la talla XXL. I qui tingui un cos similar al de Cibal Omar, doncs hauria de dur entre la XXL i la 5XL. Per tant, que busquin que... A veure si els passa... Jo sempre trobo la XS, que penso aquesta que és, que no se la pot posar ningú i és l'única que hi ha, perquè a mi la XS no em va. Ni la S. Ni la Emma.
Va, que seguim amb Barbie, perquè avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'estiu.
De l'estiu, jo crec que fins i tot de l'any ja podem veure en pantalla gran Barbie.
Hey, Barbie. Can I come to your house today?
Sure.
La pel·lícula de la Greta Gerwig, en la Margot Robbie i en Ryan Gosling. La Margot Robbie també és productora de la pel·lícula. M'encanta que diu, la promo, és... Si t'encanta la Barbie, aquesta és la teva pel·lícula. I he pensat, doncs no hi vaig. Però després diu, si odies la Barbie, que potser tampoc tant, no? Però si odies la Barbie, aquesta també és la teva pel·lícula.
Mira.
O sigui que ens interpel·la...
Per tothom.
Absolutament a tothom. Ens situem a un món imaginari, és Barbiland, on Barbiland. Tot és meravellós, rosa, molt rosa, fins que arriba la crisi existencial de la Barbie. Recordeu la cançó de la Billie Eilish de fa uns dies, que forma part de la banda sonora?
Sí que era crisi existencial.
Doncs era sobre la crisi existencial.
Després d'escoltar la cançó de la Billie Eilish...
Jo també tenia crisi existencial. Tothom que l'ha vist diu que és una pel·lícula intel·ligent, que sorprèn. Bé, tothom no, perquè després ja quan comences a gratar una mica les crítiques, un negoci rodó que s'espera que recapti uns 100 milions d'euros als Estats Units, que allà seran dòlars, però vaja, una bajanada de diners en tan sols el primer cap de setmana de l'estrena.
Uau! Barbie no és l'única estrena, però, eh?
No, l'altre gran nom que ronda avui per tot arreu és Oppenheimer, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, 3 hores. Un biopic sobre el que es considera el pare de la bomba atòmica. They won't fear it. Veiem això, biopic 3 hores.
Real. Biopic a temps real.
Us haig de dir que el tràiler, que normalment són curts, ja dura 2 minuts. Jo crec que és perquè et facis
fent la idea.
I també suscita un ritme lent tot, això, eh? Vull dir que la pel·li igual passa amb moltes coses, però...
Però Oppenheimer, tothom diu que és obra mestra, eh? Sí. I a tot arreu veiem Barbie versus Oppenheimer, que no acabo d'entendre per què hauríem de triar prometen, que són dues grans pel·lícules, doncs anem-les a veure... Que anem al cinema, vaja.
Programes febles.
Se t'està desfent la boca de la calor.
Deus de la calor. Sí, Oppenheimer, fins i tot li ha agradat al Carlos Boyero.
Caram, què dius ara? Què ha dit el Boyero?
Sí.
Que sí que li agrada.
Bueno, ha dit un tema àrido per a una bona pel·lícula, que jo pateixo per ell perquè diu que la pel·lícula té clima i que ell es conforma amb això quan anar al cinema poques vegades implica plaer. Pobre home.
Ara sí, que està, sí, està fresquet.
I de la Barbie, què ha dit algú?
Cosa? No ha fet ell la crítica, però qui l'ha fet al País diu que en general la troba previsible.
Per cert, Cillian Murphy, que és l'actor d'Oppenheimer. No, diuen que està d'Òscar, ja directament, o sigui que se l'emportarà ell.
I mort de gana.
I mort de gana, sí.
Ara ja s'està recuperant.
Fem una cosa, que arribem al punt de les 11, ens posem al dia amb els principals titulars i tornem a més notícies aquí al magazine.